Bon dia, són les dues. Caixa ho faixa avui pel Barça a la Lliga de Campions. Si no guanya el Bayern de Munic, ja només li quedarà que el Dinamo de Kiev puntui el camp del Benfica a última hora. Marta Ramon.
L'equip no ha sortit de l'hotel i ha fet la sessió d'activació a les mateixes instal·lacions del Westin Grand Munich, mentre a fora ja ha començat a nevar cada cop amb més força, amb el termòmetre marcant només un grau. Jordi Alba, que arrossega molèsties musculars des de dissabte, jugarà en un partit que és com una final. Malgrat tot, l'expedició blaugrana no vol apel·lar a la paraula miracle, convençuts que poden guanyar en un estadi on el Barça mai hi ha aconseguit una victòria. Sense Ansu, Amilias com a novetat i un Memphis que no marca la Champions, la gran esperança a l'atac és Dembélé. El francès encara no ha jugat de titular aquesta temporada ni suma cap gol en els 104 minuts que ha disputat.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Aquest Bayern-Barça juga, recordem, a porta tancada a les 9 del vespre, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1. Xavi, bon dia.
Bon dia, Núria.
I a RAC1 migdia explicarem tot el que envolta aquest partit transcendental.
Lògicament, també amb un ull posat en l'altre partit tan o més important que el que jugarà a l'Allianz Arena, que és el Benfica-Dinamo de Kiev. Sí, també repassarem la resta de la jornada, pendents, per exemple, de les altres 3 places pels vuitens de final que falten per adjudicar. Una se la disputaran l'Atalanta i el Villarreal, la Bèrgamo. Els groguets en tenen prou amb l'empat per passar i els altres 2 bitllets sortiran del grup del Sevilla, en què tots 4 equips tenen opcions. Lilla, Salzburg, Sevilla i Wolfsburg. Per classificar-se, els andalusos han de guanyar el camp del Salzburg.
En la jornada d'ahir, Atlètic i Real Madrid van complir amb els seus objectius.
Els matalassers, que són els que ho tenien més difícil, van classificar-se després de guanyar 1-3 a Porto i que el Milan perdés a casa contra el Liverpool. En el cas del Madrid, va guanyar 2-0 a l'Inter de Milà i passa als vuitens de final com a primer.
Tot això serà a partir d'un quart de 3. Abans repassarem la resta de l'actualitat d'aquest últim dia de pont i arribem amb més de 800 malalts de Covid ingressats.
N'hi ha 833, concretament, una quarantena més que ahir. També augmenten les entrades a les UCIs, que ara tracten 189 pacients de Covid. Són 14 més i els contagis es mantenen a l'alça. Salut n'ha confirmat més de 3.700 les últimes 24 hores.
A Alemanya tanca definitivament l'era Merkel, una era que ha durat 16 anys.
El Bundestag l'ha acomiadada amb una llarga ovació abans de votar el socialdemòcrata Olaf Scholz com a nou canceller. Scholz, de 63 anys, dirigirà un tripartit inèdit amb verds i liberals, que s'ha batejat com la coalició semàfor.
Compte enrere per l'encesa de l'estel que corona ara mateix la Sagrada Família.
És l'estel de la Torre de Maria, que de moment és la més alta de la Basílica i s'il·luminarà quan faltin 5 minuts per 7:45 del vespre. La celebració ja ha arrencat aquest matí amb un acte de cultura popular al temple. Ha plegat un miler de persones.
I avui estem molt pendents del vent.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
El 112 ha rebut més de 150 trucades, la gran majoria a la ciutat de Barcelona i al Vallès, especialment a Sabadell, tot plegat per un centenar d'incidències, com la caiguda d'un arbre aquest migdia a la Meridiana de Barcelona. I aquest vent compta que continuarà durant la tarda. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, es mantindran les ventades fortes, sobretot a la costa i al prelitoral de Barcelona, Catalunya Central, Pla de Lleida i també gran part de les comarques de Tarragona, amb cops que poden superar els 70 km per hora, per tant, molta precaució. De fet, aquest matí s'ha arribat als 115 km per hora al Puig de Olles, al Vallès Oriental, 85 a Mataró, 74 al Vendrell o 72, per exemple, a Badalona. Aquestes ventades demà encara cap al Camp de Tarragona, el Garraf i també el Baix Llobregat, i divendres vent fort a gran part del país, per tant, molta precaució avui, demà i també divendres. Aquesta tarda amb algun ruixat, sobretot cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i també Andorra, amb una cota de neu al voltant dels 800 metres i a la resta amb més clarianes, això sí, amb un ambient fred.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1 migdia.
Catalunya supera les 800 persones amb Covid ingressades als hospitals. En són ja 833, una quarantena més que ahir. De fet, és la xifra més alta des de fa 3 mesos. Tot i que els ingressos per Covid fa dies que van cada dia a l'alça, en són força menys que ara fa un any. Ara bé, els hospitals comencen a haver de fer mans i mànigues perquè també hi ha una onada d'altres virus respiratoris, com ja passava abans de la pandèmia. N'han parlat a RAC1 el director mèdic de l'Hospital de Santa Caterina de Salt, Josep Costa, i la sotsdirectora assistencial de la Vall d'Hebron, Maria José Abad.
la situació l'anem controlant, el que passa que la davallada de pressió del Covid que teníem altres vegades, aquest any està ocupada per la infecció respiratòria.
Hi ha hagut un lleuger augment, però molt poca cosa. La pressió sostinguda que tenim aquests dies és per infecció respiratòria típica d'un hivern sense Covid.
D'aquests més de 800 malalts hospitalitzats, 189 estan a l'UCI, Laia Colomer.
Són 14 malalts crítics més que ahir, la majoria d'ingressats a les unitats de cures intensives, però són persones no vacunades o que els falta alguna dosi. De fet, els que sí que estan vacunats acostumen a passar menys temps ingressats, com ha explicat Maria José Abadías i Josep Costa.
Un 70% estan sense vacunar, és a dir, el malalt sense vacuna doncs ara mateix va a UCI i el malalt vacunat que fa infecció, doncs una infecció menys gravetat.
Són gent de 60, 60 i pico, i inclús n'hi ha un de 40 i pico, un de 50 i pocs. Això vol dir doncs que el 70-80% de la gent que tenim ingressada en UCI és gent no vacunada o amb pauta incomplerta.
Mentrestant, la resta d'indicadors continuen enfilant-se enmig del pont i a poc més de dues setmanes de Nadal. El risc de rebrot puja 24 punts fins als 476, mentre que la velocitat de propagació repunta 3 centèsimes, ja és de l'1,33. Ahir el Departament de Salut va diagnosticar més de 3.700 casos nous. Des de finals de juliol, que no se'n detectaven tants, també hi ha 21 morts més.
A banda dels hospitals, també creixen els contagis a les residències de gent gran. Ara bé, gràcies a l'àmplia vacunació, l'impacte és força menor que en d'altres onades. Avui hi ha 114 avis contagiats.
Són un 0,2% dels usuaris que viuen en residències de gent gran, mentre que fa una setmana n'eren 72. També hi ha 174 treballadors d'aquests centres positius de Covid, un 0,5% del total. Dimecres passat n'eren 134. 37 residències, un 3,6%, tenen brots actius de coronavirus. Pel que fa a les residències de persones amb discapacitat, hi ha un centenar de casos positius entre usuaris. En l'última setmana, del 28 de novembre al 4 de desembre, han mort 4 residents, mentre que n'han ingressat a l'hospital 33. Més d'un 93% dels usuaris de residències de gent gran tenen ja la tercera dosi de la vacuna, mentre que un 91% dels treballadors tenen la pauta completa.
Aquestes són les últimes dades d'evolució de la pandèmia en espera de comprovar l'efecte que hi té, si en té, la mobilitat d'aquest pont de la Puríssima. Aquesta hora hi ha en marxa l'operació tornada. Trànsit preveu que al llarg de tot el dia tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 230.000 vehicles. Són aproximadament la meitat dels que van sortir-ne entre divendres i dissabte. Calcula que la resta ja han anat tornant. I, per tant, avui no preveu grans retencions. Això sí, les vies que es poden omplir més són les que tornen de destinacions de muntanya. La subdirectora general de gestió del trànsit, Lourdes Puig Barraca, les ha detallat a RAC1.
La franja horària on treballem que hi haurà més volum serà entre les 12:15 i les 10 de la nit. Tenim vies que podem trobar més afectades, que serien la Nacional 2, C14, la C16, la C17, la C25 i la C55.
De fet, a aquesta hora ja hi ha cues en algunes d'aquestes vies. Comprovem quina és la situació. Servei Català de Trànsit, Finaràque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, al llarg del matí i en aquests moments hi ha retencions ja de retorn d'aquest pont de desembre. Ens comencem situant a la C16, a la boca nord del túnel del Cadí, a l'altura d'Urús. Hi ha en aquests moments 4 quilòmetres de circulació amb congestió, cues força compactes en aquest punt. També per accedir al túnel del Cadí a la C162, a Riu de Cerdanya, hi ha en aquests moments 4 quilòmetres d'aturades. A la C14, a Organyà, en sentit ponts, observem ara que hi ha fins a 7 quilòmetres de circulació amb retenció, i a la Nacional 230 a Pont de Suert, 5 quilòmetres més d'aturades en sentit Lleida. A la C55 a Manresa, observem per càmeres que hi ha 2 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat, molta precaució.
Gràcies, Fina. I avui, dia de la Puríssima, hi ha una cita especialment destacada. Aquest vespre s'il·luminarà l'estrella de 12 puntes que corona la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família i que aquesta nit, com dèiem, coincidint amb aquest dia de la Immaculada, s'encendrà per primera vegada. Serà un acte que s'espera multitudinari i que es podrà seguir arreu del món. Es tracta d'una peça de 7,5 metres d'amplitud, situada a 138 metres d'alçada, que, com explica el president delegat del Patronat de la Sagrada Família, Esteve Camps, segueix el disseny original de Gaudí. N'ha parlat aquest matí al món a RAC1.
Aquesta estrella ja la va dissenyar a Gaudí, com es pot comprovar en les fotografies que disposem de l'obrador de Gaudí. Hem sigut fidels a l'estrella que Gaudí havia dissenyat per coronar la Torre de Maria. No és una estrella de Nadal, és una estrella de Maria Immaculada, que porta la llum al món.
L'estrella s'il·luminarà quan faltin concretament 5 minuts per 3 quarts de 8 del vespre. Serà després d'una benedicció que anirà a càrrec del cardenal Omella i s'estarà encesa fins a la mitjanit. A partir de demà i fins al 9 de gener la llum s'encendrà de 6 de la tarda a 10 de la nit, tot i que des del patronat de la Sagrada Família treballen perquè es pugui mantenir encesa tot l'any. Les celebracions per aquesta encesa han començat aquest matí amb un acte de cultura popular que ha plegat més d'un miler de persones a l'interior del temple de la Sagrada Família Maria Cosó.
I han participat les colles geganteres del temple i de la ciutat, l'Àliga de Barcelona, els castellers de la Sagrada Família i l'Esbart d'en Saire. Tots ells han actuat al ritme que marcava la Copla Sant Jordi, que ha començat la jornada al ritme de la Sardana de les Monges. L'acte ha plegat veïns i curiosos, alguns dels quals trepitjaven per primera vegada la Basílica. També hi era el cardenal Omella, el president Pere Aragonès i membres del govern i l'Ajuntament de Barcelona. Tot plegat, com han destacat Omella i Aragonès, per posar en valor el vincle que uneix la Sagrada Família amb la ciutat de Barcelona.
La Sagrada Família és el centre avui de Barcelona i diria jo de tot el món, perquè totes les televisions del món, fins i tot el Japó, han demanat sèrie aquí, avui.
La cultura popular és la millor mostra de que és una història que va entrelligada i que el que representa doncs, la Sagrada Família pel poble de Catalunya i per la ciutat de Barcelona no s'entén sense la participació de la seva ciutadania.
En acabar la celebració de cultura popular s'ha fet una ballada de sardanes a l'exterior del recinte. La celebració continua aquesta tarda a les 6 amb una eucaristia presidida per Omella i la posterior benedicció de l'Estel, que serà el moment en què finalment s'encendrà per il·luminar la ciutat de Barcelona.
RAC 1 migdia.
Són les 2:11. Alemanya comença avui una nova era. Després de 16 anys, Angela Merkel deixa la cancelleria. El seu successor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, ja ha jurat el càrrec aquest matí al Bundestag, destaca el Parlament alemany. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Isaac Lluc, bon dia.
Bon dia, Angela Merkel ha rebut aquest matí una gran ovació d'agraïment i de comiat al Bundestag, però ja ho ha fet des d'una tribuna de convidats perquè per primer cop en més de 30 anys ja no és diputada del Parlament alemany. El flamant canceller Olaf Scholz ha rebut 395 vots, si bé la majoria parlamentària que formen els partits que constitueixen el nou govern de Berlín, entre socialdemòcrates, verds i liberals, és de 416 escons. En tot cas, d'entre els 707 parlamentaris presents avui a la Cambra Baixa, Scholz ha obtingut el sí de més dels 369 vots que li calien per ser nomenat canceller. Després que el president federal, Frank-Walter Steinmeier, documentés oficialment el resultat, Scholz ha jurat el càrrec del Parlament, tal com indica l'article 56 de la Constitució alemanya.
Juro que dedicaré la meva força al benestar del poble alemany. Augmentaré el seu benefici, evitaré que el perjudiquin, mantindré i defensaré la llei fonamental i les lleis de la federació, compliré amb les meves obligacions de consciència i exerciré la justícia davant de tothom.
Ara, tot just fa uns minuts, també han jurat el seu càrrec els nous membres del nou govern. Scholz s'ha envoltat de 8 homes i 8 dones per ocupar els diferents ministeris de l'executiu.
Gràcies, Isaac. Pedro Sánchez acaba de referir-se a aquest relleu a Alemanya, n'ha tret pit. De fet, està convençut que el full de ruta que aplicarà el nou canceller és el de la Moncloa.
Pues hablan de salario mínimo. Hablan de equiparación entre hombres y mujeres salarial. Hablan de un ingreso mínimo vital. Hablan de la revalorización de las pensiones. Hablan de la formación profesional, hablan de las becas para recualificar a los estudiantes y darles esas oportunidades. Es decir, hablan de todo lo que llevamos haciendo casi 3 años y medio desde el gobierno de España. Somos la vanguardia de lo que tiene que venir, de lo que está por venir en Europa.
Són declaracions que Sánchez ha fet al Congrés del Partit Socialista de Galícia, que té nou líder, Valentín González. L'han escollit en unes primàries que han dividit totalment el partit. El Ministeri de Sanitat vol prohibir fumar al cotxe, també es planteja il·legalitzar els aromes que canvien el gust del tabac i la prohibició de fumar en determinats espais exteriors. Són propostes que inclou l'esborrany del nou pla contra el tabaquisme que es començarà a implantar l'any que ve i que el Ministeri començarà a negociar amb les comunitats autònomes abans de finals d'any. Madrid, Jordi Armenteras, bon dia.
Bon dia, sí, són una vintena de mesures per forçar una reducció del nombre de fumadors, prohibir fumar els vehicles particulars, tornar a canviar l'empaquetat de les caixes de tabac perquè sigui més difícil de veure les marques. Aquesta mesura, per exemple, ja es fa a França i Austràlia. En paral·lel, es volen equiparar totes les restriccions que ja té el tabac amb els cigarrets electrònics. I un dels plantejaments que es fan és el de prohibir els aromes que canvien el gust del tabac. Mesures d'un esborrany que s'acaba d'enviar a les comunitats autònomes i a les societats científiques per tal de començar-lo a debatre a partir del 15 de desembre. La premissa d'aquest document és que fa 10 anys que no s'han pres mesures contundents per reduir el tabaquisme i que el Ministeri tenia tot aquest pla enllestit abans de la pandèmia, però es va haver de frenar. L'objectiu és doble: reduir el nombre de fumadors un 5% d'aquí al 2040 i rebaixar la taxa de mortalitat associada amb el consum de tabac.
Gràcies, Jordi. Ara és un quart de tres. Desenes de mestres treballen com a interins sense plaça fixa, tot i haver-la guanyat en unes oposicions, n'hi ha que fins i tot més d'una vegada. Ara, amb l'anomenada llei Iceta, tenen por d'haver de començar el procés de canvi de nou. És per això que s'han agrupat per fer sentir la seva veu i denunciar la situació en què es troben Elena Soler.
Com que les oposicions oferien menys places de les necessàries, aquests professionals van aprovar, no van aconseguir un lloc estable, però sí que van seguir treballant de manera temporal. Alguns fa anys que estan així. Ara, amb la normativa que s'està negociant, denuncien que docents que fa 5 anys que estan en una plaça sense presentar-se mai a un examen podrien ser fixes, mentre que ells s'hauran de tornar a presentar un nou procés de selecció amb el risc de quedar-se sense feina i sense pràcticament cap reconeixement per ja haver superat els exàmens abans. Ho ha denunciat a RAC1 la Marta García, portaveu de DOASP, l'agrupació de docents amb oposicions aprovades sense plaça.
I molts docents que mai en la vida s'han presentat una posició tindran una estabilitat laboral estable i nosaltres, que ens hem esforçat per tindre-la, ens podem quedar com ara o pitjor, és a dir, sense res. Com a molt, la propera convocatòria pot comptar dècimes i no sempre, perquè la nota mínima ha de ser un 6.
Reclamen ser els primers de la llista a l'hora d'atorgar places fixes, que se'ls reconegui l'examen aprovat o almenys tenir avantatge respecte als que es presentin per primera vegada.
I un cop acabat el pont, demà el preu de la llum es tornarà a enfilar. Es pagarà 216 euros al megawatt hora, són 108 euros més que avui, això de mitjana. A l'hora més cara, de 8 a 9 del vespre, s'enfilarà per sobre dels 252 euros al megawatt hora, només de matinada. Se situarà per sota dels 200.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Les 2:17, ho dèiem en començar, el Barça juga aquesta nit al seu futur a Europa, i no només el Barça, Sevilla i Villarreal també busquen aquesta nit el bitllet pels vuitens de final, Xavi.
Avui es tanca la fase de grups de la Lliga de Campions. De moment, 12 equips ja s'han assegurat plaça per vuitens. L'últim en aconseguir-ho, l'Atlètic de Madrid, que ahir va guanyar 1-3 al camp del Porto. Per tant, només queden 4 places per repartir. Una se la jugaran Barça i Benfica, l'altra el Villarreal i l'Atalanta, i les últimes dues places sortiran del grup del Sevilla, en què els 4 equips tenen opcions de classificar-se. Pel que fa a les opcions del Barça, recordem, si guanya a Munic, o bé si el Benfica no passa de l'empat contra el Dinamo de Kiev, els blaugranes classifiquen pels vuitens de la Champions. En cas contrari, doncs disputaran l'Europa League. Posem-nos en situació. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Començo pel Barça. Marta, que aquest matí no ha sortit de l'hotel i fa uns minuts hem pogut escoltar el president Laporta abans del dinar de directives.
Sí, un Laporta que ha compartit uns minuts amb els jugadors i ha descrit l'ambient de concentració que es viu al vestidor en aquestes hores prèvies abans de la final de l'Allianz i que ha remarcat la seva confiança en que poden passar l'eliminatòria.
De molta concentració, molt treball d'això, de motivació, de saber doncs, que és un partit d'aquells a cara o creu importantíssim i en aquest sentit doncs, estic convençut de que trauran l'orgull, que és el que s'ha de treure avui, i aleshores passarem l'eliminatòria.
Laporta, per tant, convençut que el Barça serà als vuitens de final. La situació és complicada, el president, però, no ho amaga. També ha subratllat que, sobretot, s'ha de tenir present el context que travessa l'equip a l'hora de calibrar les seves possibilitats i el que es pot exigir a curt termini.
Estén orgullosos de ser del Barça, que tenemos por delante una etapa, estoy convencido, esplendorosa. Saben que esto requiere un tiempo, pero que en ningún momento nosotros dejamos de afrontar todas las situaciones que se presentan con voluntad de hacer contentos a los barcelonistas.
L'equip no ha sortit de l'hotel i ha fet la sessió d'activació a les mateixes instal·lacions del Westin Grand Munich després d'esmorzar, mentre fora i ha començat a nevar cada cop amb més força, amb el termòmetre marcant només un grau positiu. Jordi Alba, que arrossegava molèsties als isquiotibials, des de dissabte jugarà en un partit que és com una final. Sense Ansu, amb Ilias com a novetat i un Memphis que encara no ha marcat a la Champions, tot i ser el màxim golejador de l'equip amb 8 gols, la gran esperança a l'atac és Dembélé. El francès encara no ha jugat de titular aquesta temporada, ni tampoc suma cap gol en els 104 minuts que ha disputat.
De seguida repassarem què van dir a la prèvia tant Xavi com Piqué, Marta, però abans, última hora del Bayern de Munic, Laia.
El Bayern descansa aquesta hora a l'hotel de concentració habitual i ho fa amb la tranquil·litat de tenir ja la feina feta. La superioritat ha estat tanta que des de fa dues jornades els bavaresos tenen ja la classificació assegurada a vuitens i també tenen assegurada la primera posició. L'objectiu, però, és guanyar el Barça i fer una fase de grups perfecta. Nagelsmann té fins a 8 baixes pel partit d'avui, que es disputarà a porta tancada pel Covid, i la temperatura a l'hora del partit estarà per sota els 0 graus i pot nevar, igual que ho està fent ara també a Múnich.
És el que han fet o el que tenen previst fer tots dos equips en aquestes 7 hores encara no que falten per començar l'enfrontament. Ara sí, repassem el que hi escoltàvem a la sala de premsa de l'Allianz Arena. Marta, començant pel Barça, Xavi, el vestidor, refusen apel·lar a la paraula miracle.
Sí, tant Xavi com Piqué consideren que són capaços de guanyar a l'Allianz malgrat totes les dificultats evidents i per això no volen sentir a parlar de miracles ni de conceptes esotèrics que no puguin controlar.
No ho veig tan miracle. És un partit i el Barça pot guanyar contra qualsevol rival. Significa que és una final, que ho donarem tot, que intentarem competir al màxim. La història diu que no hem guanyat mai a Múnich, però bé, al final la història també està per trencar-la.
Sí, sí que lo veo posible y yo no hablaría de milagros, ¿no? Hablaría de que es un partido complicado en un estadio pues muy difícil. Hay que hacer un partido práctico en el cual hay que ir a buscarlos, que no se encuentren cómodos.
Xavi parla de trencar la història, Piqué de fer un partit pràctic i com que els hi va la vida, s'ha d'afrontar el partit donant el màxim.
Es cierto que los últimos dos partidos contra este rival pues no han salido las cosas ni mucho menos como esperábamos, pero bueno, eso es parte del pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer y ahí pues está claro que salir mañana y ganar el partido, ¿no? Ya solo con lo que nos jugamos creo que es suficiente para salir con el cuchillo entre los dientes y intentar ganar el partido y hacerlo pues jugando a nuestro fútbol y a lo que nos ha hecho reconocidos todos estos años.
Per aconseguir somiar amb guanyar caldrà aturar Lewandowski, que porta 27 gols aquesta temporada, 9 dels quals els ha fet a la Champions. La intenció és allunyar-lo tant com puguin de l'àrea de Ter Stegen. Xavi recepta un bon treball col·lectiu per aconseguir-ho més enllà de la línia defensiva.
Si no el mejor, uno de los mejores, ¿no? Los números están ahí, ha marcado la diferencia, lleva muchos años marcando diferencias y sobre todo en los últimos años, que quizás ha destapado más en números, ¿no? Por lo tanto es un trabajo defensivo de la línea, de los centrales, de los laterales, incluso del pivote que juegue por delante, de proteger a la defensa, ¿no? Que queremos una defensa con bloque más alto que bajo e intentar sacarlo del área lo máximo posible porque ahí es definitivo, ¿no?
El darrer cop que es van enfrontar Bayern i Barça a l'Allianz va ser el 2015 quan tots dos es jugaven un bitllet per la final de Berlín. Les coses han canviat molt entre els dos clubs. Els bavaresos continuen aspirant a tot, mentre que, no cal dir-ho, els blaugrana viuen temps d'escassetat. Piqué va ser contundent a l'hora d'explicar la diferència entre uns i altres 6 anys després.
La gestió. És tan senzill com això.
També va remarcar que s'ha de mirar endavant, que s'estan canviant dinàmiques i que tenen raons per pensar que aviat tornaran a competir com ho feien fa uns anys.
És la realitat del Barça, no cal dir-ho, si juga al seu, no sé, a la Champions, o bé, anar a l'Europa League, ben al contrari del rival, el Bayern de Múnich, Laia, que arriba amb la classificació a la butxaca.
Sí, però amb l'objectiu de completar una fase de grups perfecta, una fita que fins aquesta temporada només havia aconseguit el Madrid en dues ocasions i que enguany també han firmat Liverpool i Ajax a l'espera de saber què passi aquesta nit en aquest Bayern-Barça. Nagelsmann a la prèvia ha repetit que sortiran a guanyar i també que faran el millor 11 possible. Això sí, un 11 molt condicionat per les nombroses baixes de l'equip bavarès. Stanisic, Sar, Goretzka, Cuisans, Gnabry i Savitza són baixa per lesió i Kimmich i Choupo-Moting tampoc podran jugar per haver sigut recentment positius en Covid. En canvi, sí que estarà entre els convocats. Lucas Hernández, del central espanyol, va haver de ser substituït en la victòria dissabte davant el Borussia Dortmund a la Bundesliga per unes molèsties al genoll, però no ha anat més enllà i, de fet, avui apunta a l'11 titular. Si ens mirem els números del Bayern aquesta temporada, fan fredor. A casa han guanyat 9 dels 10 partits disputats i tenen una mitjana de 3,8 gols per partit. A la Champions, ple de victòries amb 19 gols a favor i només 3 en contra. I en el record, el 0-3 al Camp Nou a la jornada 1 de la Champions amb un gol de Müller i doblet de Lewandowski. El tècnic bavarès, però, Julian Nagelsmann, creu que el Barça ha canviat amb l'arribada de Xavi a la banqueta blaugrana.
Ja, sie hat natürlich noch nicht allzu viel gemeinsame Training.
Sí, defensen més agressivament, defensen més amb Xavi. La pressió és diferent, més valents, més amunt, com en el temps de Guardiola. creen espais però també tenen dificultats de sortir d'aquesta pressió. De vegades canvien defensa de 3 o de 4. Això també ho feia Koeman. Nosaltres contem que jugaran amb una defensa de 3 pels jugadors que tenen disponibles. Hem donat un cop a la taula amb la victòria Dortmund i no volem exagerar el fet de tancar una fase de grups perfecta. És un objectiu però tampoc una meta imprescindible. Una sisena victòria seria bonica i un bon objectiu.
Die größten Unterschiede sind schon die Verteidigungshöhe und die Art und Weise des Gegenpressings.
El partit es disputarà a l'Allianz Arena, un estadi on el Barça encara no ha guanyat mai en 5 visites, 3 derrotes i 2 empats. El partit serà sense públic per culpa del Covid i les restriccions que hi ha a Alemanya, però podria ser amb neu. La previsió és que a l'hora del partit la temperatura sigui sota zero i que hi hagi precipitacions en forma de neu.
Dit tot això, a Marta, Laia, busquem possibles 11. Començo pel Barça. Marta.
Ter Stegen a la porteria, Araujo, Piqué, Eric i Alba a la defensa, Busquets de pivot, De Jong i Nico d'interiors i al davant Dembélé, Memphis i Gavi.
I el del Bayern, Laia?
No hi era a la porteria, Pavard, Nianzú, Soler i Alfonso Davies a la defensa, Tolisso i Marroc al doble pivot, una línia de tres mitges puntes amb Coman, Müller i Sané i Lewandowski com a home més avançat, com a màxima referència ofensiva. Xiularà el romanès Ovidiu Hategan, l'àrbitre del Dinamo de Kiev 0, Barça 1 de la jornada 4, però també l'àrbitre del Benfica 0, Bayer 4 de la jornada 3. Al VAR hi haurà l'italià Paolo Valeri.
Ja poden tenir baixes ja, perquè mires l'11 del Bayern i fa fredat. Marta, t'escoltem després.
Molt bé, fins després.
Laia, el mateix et dic, després t'escoltem.
Fins ara.
A les 9 de la nit, doncs, Bayern de Múnich-Barça, des de les 8 a la sintonia de RAC1, quan s'hi posaran el Pou i companyia per explicar el desenllaç d'aquesta fase de grups de la Lliga de Campions i sobre aquest desenllaç, sobre les opcions del Barça de sobreviure a la competició, hi diu la seva, precisament, el Joan Maria Pou.
Des que Xavi és l'entrenador del Barça, l'equip ha millorat substancialment en alguns aspectes del seu joc, però de moment aquesta millora no ha estat suficient per obtenir els resultats als quals aspira el club. Per què? Sobretot perquè a l'equip li costa moltíssim marcar gols. La manca de gol d'aquest Barça és desesperant. I arriba el partit de Múnich, la final de Múnich. Hi ha algun argument sòlid per aspirar que el Barça guanyi per primera vegada a Múnich el Bayern? Aquest Barça, un dels Barças més debilitats dels últims temps, ha de ser el primer que guanyi el Bayern de Múnich al seu estadi? Costa de creure. Però vaja, la sorpresa és un element inherent al futbol. I aquí és on hi ha les esperances del barcelonisme. Perquè peça per peça, ara mateix no hi ha color entre els dos equips. Si el Barça perd avui, jo crec que cap culer es posarà les mans al cap. Això sí, el Barça té a l'abast, depèn d'ell mateix, per obtenir un premi descomunal. Guanyar a Múnich significaria fer història i significaria probablement un punt d'inflexió anímic en aquesta temporada que de moment està resultant tan i tan depriment. I no oblidem que el Barça podria perdre a Múnich i classificar-se pels vuitens de final si el Dinamo de Kiev puntua a Lisboa. Si heu de triar on poseu el Siri, si a Múnich o a Lisboa, jo el posaria a Lisboa.
Sí, em sóc també. Doncs va, anem cap allà, anem cap a Lisboa.
Jugaran els millors, no us preocupeu. Crec que el Benfica no va jugar amb els titulars en el partit d'aquí contra nosaltres, però cap problema. Jugarem amb el millor equip possible. Salutacions al Benfica.
Sempre educat. Nagelsmann, Gerard Ballera, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
És el missatge que ja enviava el tècnic del Bayern de Múnich per si hi havia cert neguit a Lisboa de la posada en escena als bavaresos i de com de seriosament es prendran el partit d'aquesta nit. N'hi ha? És a dir, es posa en dubte el paper del Bayern contra el Barça a Lisboa?
No hi ha massa neguit, però per què? Doncs perquè el neguit està posat en el rendiment precisament del Benfica i del que pugui fer primer el propi equip portuguès davant el Dinamo de Kiev i no pas del que hagi de fer el Bayern contra el Barça, la veritat. El Benfica ve de perdre 1-3 a la Lliga Portuguesa contra l'Sporting, que és el seu rival històric, el seu rival ciutadà, i a més, en les últimes hores aquí a Portugal s'ha especulat fins i tot amb la possibilitat que destitueixin l'entrenador Jorge Jesus en cas que avui el seu equip sigui incapaç de guanyar el Dinamo de Kiev, passi el que passi a l'Allianz Arena. Esclar, la veritat és que hi ha molts rumors, hi ha molta rumorologia al voltant del tècnic. Tant és així que ahir, a la roda de premsa prèvia al partit, li van preguntar sobre el seu futur, unes quantes preguntes sobre el futur de Jorge Jesús i per si creu que aquesta nit es juga al càrrec. El tècnic brasiler, però, va voler recordar que l'objectiu de l'Benfica no és pas als vuitens de final, sinó que era almenys ser a la fase de grups de la Champions. Recordo que van haver de passar dues prèvies per aconseguir-ho. I, a més, també va treure pit, perquè va assegurar que ningú donava un cèntim per ells a l'inici de la competició. L'escoltem.
Vam ser realistes i vam...
Siguem realistes. Si el Benfica aconsegueix superar aquesta etapa, serà una fita molt important en la meva història com a entrenador. Deixar fora un equip com el Barcelona. Durant 18 anys, el Barça no ha quedat fora dels vuitens de final. Això no és una senyal de responsabilitat, és un objectiu. I sobretot és un orgull com a entrenador i també pel meu equip i per un club com el Benfica.
I també per a mi equip i per a tots els Benfica.
Parlàveu ara de les baixes del Bayern de Munic. El Benfica no en té tantes, de fet en té una, però que ja és coneguda, la central Verissimo, lesionat de llarga durada, que ja no va jugar al Camp Nou. Dit això, la gran incògnita en el partit d'avui és saber com afrontarà el partit el rival, el Dinamo de Kiev. Està ja eliminat de la Lliga de Campions, està també fora de l'Europa League, per tant, com aquell qui diu, no s'hi juga res i només ha sumat un punt a la fase de grups, precisament contra el Benfica. D'aquí es pot agafar alguna esperança als seguidors culers, perquè el Dinamo de Kiev va empatar a 0 a Kiev contra el conjunt portuguès. Luchescu, a la prèvia, sí que és veritat que ha demanat públicament als seus jugadors que siguin professionals, i ja vam escoltar, per exemple, l'uruguaià Carlos de Pena, fa un parell de dies al Tu Diràs, en què assegurava que no anirien de passeig aquí a la capital portuguesa i que intentarien guanyar per ells i també pels seus seguidors. De fet, Luchescu s'han portat aquí els seus millors jugadors. Només és baixa el lateral dret titular Ketziora, que va donar positiu per Covid. I t'haig de dir, Xavi, també que s'espera una bona entrada avui a Dalús. Sí que hi haurà públic, a diferència de Múnich, però compte, perquè les autoritats demanen un PCR negatiu fet 72 hores abans o un antígens 48 hores abans de l'hora del partit. Això què fa? Doncs resta assistència. Ja ho vam veure el passat cap de setmana, no va arribar als 50.000 espectadors contra l'Sporting i el Dalús té una capacitat de més de 65.000 espectadors. Per tant, potser no estarà ple l'estadi en un partit en què xiularà l'alemany Aite Kin. Molts el recordareu, va ser l'encarregat de xiular la remuntada històrica del Barça davant el Paris Saint-Germain als vuitens de final de la Champions 2016-2017.
No cal dir que a les 9 avui estarem molt i molt pendents del que passi al Estadi de Luz. Ens ho explicarà el Gerard Ballera en directe des de Lisboa. Gerard, gràcies. T'escoltem després.
Una abraçada, obrigado.
Així ens arriben uns i altres els partits d'aquesta nit, els que s'hi juguen alguna cosa, els que ja ho tenen tot fet o bé tot perdut. I amb les cartes sobre la taula buscarem la veu del Sergi Hernández, un dels analistes del Barça, juga a RAC1 per parlar de les opcions blaugranes per continuar vius a la Champions. Sergi, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Dia gran avui, eh?
Sí, home, dia gran, dia d'aquells senyalats en el calendari, i amb l'expectativa real de veure si el Barça pot competir contra un gegant d'Europa en un moment en què jo diria que tots els indicis ens fan pensar de que no pot fer-ho, no? De que ara mateix és un equip que està lluny d'aquestes latituds europees.
Doncs mira, anem per feina i et preguntaré no només pel Bayern-Barça, sinó lògicament també pel pla B, no sé si és pla B o pla A, també et dic, que és el Benfica-Dinamo de Kiev. Començo pels avaresos, pel que passarà avui a Munic. Opcions reals que el Barça avui, tenint en compte les baixes del Bayern, pugui guanyar a l'Allianz Arena.
A veure, jo crec que hi ha poc a què aferrar-se, Xavi, perquè crec que són dos equips que ara mateix juguen a velocitats diferents, i crec que les àrees, el Bayern és un equip que està anys llum del Barça. El Bayern, fins i tot quan sembla que no està còmode en el partit, que a vegades també passa, igualment sempre està a prop del gol. Fixa't que ve de jugar contra el Borussia Dortmund i dos dels gols arriben en dues pilotes rebotades, mal rebutjades per futbolistes del Dortmund, i el Bayern és un equip que no et perdona la vida. Jo crec que hi ha poques coses a què aferrar-se. Potser l'absència de Kimmich i de Goretzka debilita bastant el seu mig del camp, però bueno, són un equip ben conjuntat, amb una banqueta sòlida, i que ara mateix sembla difícil que el Barça pugui realment jugar els 90 minuts amb un punt de concentració tal que no els hi concedeixi res. I és que no els hi has de concedir res, perquè és que són un equip que quan et trepitgen l'àrea ho fan amb moltíssima gent i ho fan amb una contundència que és equiparable a pocs equips d'Europa. Jo crec que el to de Xavi i de Piqué ahir, reconeixent la dificultat del repte, bueno, ens fa presagiar de que fins i tot des del propi vestidor no veuen la magnitud de la tragèdia, no?
Mm-hmm. Amb tot això que diu, doncs, per on passen les opcions del Barça?
Bueno, partit... Ahir ho va dir Piqué i jo coincideixo. Crec que has d'encaixar poc perquè tu no tens aquest múscul ofensiu com per fer-li molt gols al Bayern, i jo sí que m'imagino un Barça diferent al del dia del Camp Nou, en què Koeman va ser poruc, també, bueno, entenent el potencial del rival. I jo sí que avui crec que el Barça triarà una manera de jugar-li al Bayern, de ser agressiu, d'intentar anar camp contrari i veure fins a on li aguanten les cames. Jo crec que ha de ser un partit de concentració pràcticament perfecte. Jo crec que ha de ser un guió o un estil similar al que vas tenir contra el Benfica, i que aquesta vegada les poques ocasions que generis realment les puguis materialitzar. Però vaja, em sembla difícil que el Barça pugui plasmar un partit similar al que va fer contra el Benfica a Munic. Al final li diu el seu present i li diu la història també. Mai ha guanyat a Munic, i el Bayern fa molt temps que en un partit de fase de grups tampoc és... no cau a casa. És que és un equip sense pràcticament fissures.
Vaja, doncs res, doncs anirem a Lisboa a veure si hi ha una mica més de sort. Opcions reals que avui el Dinamo de Kiev pugui puntuar al camp del Benfica.
A veure, jo aquí sí que veig opcions, bàsicament perquè ja saps que a vegades quan els nervis s'instal·len en un club i en un entorn...
El vertigen.
Tot es fa més difícil, i ara està tot molt enrarit el Benfica. Jo he de dir que el Benfica Sporting Club de Portugal l'he pogut veure i l'he pogut comentar amb alguns companys periodistes de Portugal, i ells ho veuen molt més desastrós tot del que potser jo ho veig. Jo crec que jo vaig veure un Benfica que contra l'Sporting per moments no va estar malament, remata dues vegades al pal. És a dir, jo crec que si el Benfica juga com va jugar contra l'Sporting, tot i perdre 1-3, li guanyarà el Dinamo. El que passa que, clar, està tot tan enrarit. Jorge Jesús va marxar enmig d'una penyolada. Diuen que si cau, el fan fora. Ja sabem que quan entres en aquesta voràgine pot passar de tot, no? I al final jo crec que més que pel potencial del Dinamo, que el més normal és que caigui a Lisboa, jo crec que per aquesta sensació de dubtes i de nervis que viu el Benfica ara mateix.
Per tant, i per tancar, clarament d'acord amb el que deia el Pou fa un moment, el Siri, si l'hem de posar, el posem a Lisboa i no a Munic.
Sí, jo el posaria a Lisboa. A més, el Benfica té alguna baixa important, des que ha perdut Lucas Verissimo, per exemple, sí. Té més dificultats al darrere. I jo estaria centrat en posar-li el Siri a Bela Gutmann més que en les possibilitats del Barça a Munic. Però vaja, al final ens hem d'aferrar, que això és futbol, i que bueno, sempre hi ha el factor sorpresa. Però bueno, jo crec que el present i el passat recent d'aquest Bayern i el contrast amb el Barça ens fan pensar que és, ara mateix és molt, molt difícil.
Sergi Hernández, tant de bo aquesta segona part com a mínim es compleixi. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, Xavi, a la propera.
De la resta de grups, abans ho dèiem, hi ha tres places més pels vuitens que encara s'han de signar, i dues sortiran del grup del Sevilla, amb diferència el grup més igualat de tots. Francesc Ripoll, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, realment aquest grup G és on hi haurà més garrotades, perquè tots quatre equips tenen opcions de seguir vius a la Champions, una autèntica ruleta russa que es decidirà en els dos partits que comencen a partir de les 9 de la nit. Un d'ells, el Wolfsburg-Lilla, i l'altre, el Salzburg-Sevilla. Ara mateix, Lilla primer amb 8 punts, Salzburg segon amb 7, 6 en té el Sevilla, i el Wolfsburg és quart, és coè, amb 5. Per tant, tot molt igualat. La classificació, el Lilla i el Salzburg els val l'empat per passar vuitens, mentre que Sevilla i Wolfsburg han de guanyar sí o sí per classificar-se. De fet, els andalusos podrien ser fins i tot primers de grups en cas que s'imposin a Àustria i els francesos i el Lilla perdi davant el Wolfsburg. Escoltem Lopetegui, que parla d'il·lusió.
Nosotros lo que tenemos es mucha ilusión por conseguir mañana el objetivo. y ser capaces de ganar a un muy buen equipo después de haber estado con un pie y medio casi fuera. Ahora tenemos la posibilidad mañana, pero siendo conscientes de la dificultad, pero sobre todo de la ilusión. No miramos las cosas negativas, lo que no tenemos, sino que miramos en la balanza puede más la ilusión que todo lo demás.
Se li nota, la il·lusió.
No li faran tanta il·lusió les baixes que té, perquè són importants. Jesús Navas, Acuña, ja ho diré, Acuña, Suso, Lamela, a mi m'està costant, i En-Nesyri. L'emoció. I tal com passa amb el partit del Barça, no hi haurà publicar el Red Bull Arena a causa de la situació de la pandèmia.
Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
L'altra plaça que encara s'ha de decidir també se la jugaran el Villarreal i l'Atalanta en el grup F, aquell grup en què el Manchester United ja és equip de vuitens des de la jornada passada.
Sí, perquè és líder amb 10 punts, per tant, el duel d'avui és el del Villarreal, que en té 7, i l'Atalanta, que en té 6. Els groguets en tenen prou amb l'empat per continuar la Champions. Si perden, aleshores sí, anirien a l'Europa League. L'Atalanta, en canvi, necessita la victòria d'avui a casa per seguir la Champions. Unai Emery.
Planteamos com una oportunitat preciosa, bien ganada a pulso la temporada pasada está en Champions y bien ganada el jugarnos la última jornada con el Atalanta para pasar a octavos. Sería la tercera vez, dos veces lo ha hecho anteriormente el Villarreal. Ya consideramos que podemos dar un paso importante también en la historia presente de este club y que tenemos esa oportunidad. Creo que es un partido precioso para disfrutarlo y yo procuro disfrutar la previa, todo lo que son los preparativos y mañana en 90 minutos pues procurar estar lo más acertado posible en todos los sentidos.
El tècnic Bassin recupera per aquest partit dos dels seus millors jugadors en atac, Gerard Moreno, que ja ha superat la seva lesió. De fet, ha anat entrant a poc a la dinàmica de l'equip. Va jugar uns minuts, per exemple, a la Copa del Rei, també contra el Sevilla aquesta setmana passada, mentre que Arnaud Danjuma surt d'unes molèsties en un turmell que li han deixat fora les últimes setmanes. Però encara són baixa Coquelin i Sergio Uriel, mentre que Jeremy Pino tampoc no hi serà en aquest cas per sanció. El cue és el Young Boys, amb 4 punts, que no pot seguir a la Lliga de Campions de cap de les maneres, però encara podria acabar tercer si guanya el Manchester United i l'Atalanta perd.
Més enllà dels equips de la Lliga Espanyola, en l'altre grup que es tanca avui, només falta per decidir qui serà primer i qui serà segon. Chelsea i Juventus ja estan classificats i els londinencs tenen el gol a baraix favorable. Per tant, la Juve ha de millorar el resultat del Chelsea per passar com a primer. Els partits que jugaran en torn de tarda són el Juventus Malmo i el Zenit Chelsea. Per cert, el Zenit ja és tercer, passi el que passi avui, i per tant l'equip que se'n va a l'Europa League. Avui doncs s'acaba de decidir la fase de grups de la Champions. Ahir ja es va tancar els grups de l'A al D i tant l'Atlètic de Madrid com el Real Madrid van assolir els objectius. El Madrid passa com a primer, va guanyar 2-0 l'Inter de Milà, mentre que l'Atlético es classifica com a segon gràcies a l'1-3 al camp del Porto, combinat amb la derrota del Milan contra el Liverpool. Sobre el partit Porto-Atlético, ball de bastons en diverses fases de l'enfrontament.
Nos vuelve a sorprender.
Bueno, es que, a ver, que nos están agrediendo, ¿eh? Nos están agrediendo aquí. Cuatro perturbados, no sé cómo llamarles, ¿eh? Sí, gente muy exaltada.
Increíble.
Bueno, les escucho con atención. Está de tranquilo. Está la seguridad. Se está poniendo la cosa fea, ¿eh?
Para acá, José.
Se está poniendo la cosa fea, tranquilo.
És la millor mostra de com d'escalfats estaven els ànims a l'estadi de Dodragao just després del 0-3 que va narrar José Sanchís, un grup d'aficionats, o escoltàveu, del Porto, el van intentar agredir a ell i als comentaristes del partit de Movistar Plus, tot plegat a Ripoll, minuts després que la gespa també se les haguessin tingut els jugadors.
Sí, realment va ser un partit molt intens, amb moltíssima tensió, va haver dos expulsats, un per equip i més d'una picabaralla. Anem a pams per això, perquè l'equip matalasser, com deies, va patir de valent per classificar-se pels vuitens. De fet, els primers 56 minuts estava fora d'Europa, de la Champions i també de l'Europa League.
Sí, senyor.
Finalment, però, com has dit, l'Atlètic va fer la feina derrotant el Porto per 1-3 i haurà d'enviar un pernilet cap a Liverpool perquè els anglesos, que ja eren primers, van guanyar per 1-2 al camp del Milan. Com dèiem, partit molt caldejat que no va començar gaire bé. Els 13 minuts, Suárez va marxar del camp lesionat i entre llàgrimes. Oblak va salvar els madrilenys en més d'una ocasió i a la represa Griezmann va obrir la llauna a la sortida d'un córner. Més tard, al minut 67, és quan comença tot. Se li creuen els cables a Yannick Carrasco i és expulsat per agressió. Però tan sols 3 minuts després és Wendell, jugador del Porto, qui veu la vermella directa en aquest cas. Jo diria que un pèl més rigorosa per una també agressió contra Cunha i deixa el partit 10 contra 10. Amb els portuguesos buscant l'empat, Correa fa el segon al 90 i al 92 Rodrigo de Paul va posar el llacet anotant el 0-3. I és en aquest moment, Xavi, quan passen els fets que ara explicàvem, ara amb aquest document de l'equip Movistar que estava retransmetent el partit. Escoltem la reflexió que fa José Sanchís amb més tranquil·litat, amb el partit ja acabat, sobre aquesta agressió que va rebre a mans d'alguns aficionats del Porto.
Simplemente hay gente que no entiende que parte de nuestro trabajo pasa por gritar los goles del Atlético de Madrid, más aún con la euforia y la pasión que merece el pase a los octavos de final en el día de hoy. Hay gente que no le entra en la cabeza y a partir de ahí pues viene el enfado de según qué mentes poco privilegiadas. Nada más que decir, lo único destacar que parte de la seguridad del Oporto, la que estaba cerca de nuestra zona, se ha equivocado de equipo, no tenía muy claro a quién tenía que defender, y también decir que me gustaría hacer la conexión en con la chaqueta, pero tendrá que pasar por la titorería porque me la han dejado fina. Pero bueno, que todo sea eso.
Doncs ànims a Sanchís i a la seva jaqueta.
Ben portat, a més a més. Excel·lent, José Sanchís, com sempre.
Tot això, l'última jugada del partit, el Porto va fer un anecdòtic 1-3 després d'un penal bastant infantil de Mario Hermoso que va transformar Oliveira. Escoltem ara les paraules de Simeone exultant per la victòria i felicitava a tot el seu equip.
Pero con lo que me quedo, y es más importante para ellos, sobre todo para los jugadores, es que terminan ganando los grupos, terminan ganando los equipos y terminan ganando los equipos que trabajan todos a lo mismo.
Menció especial, Xavi, al partidàs que va fer Antoine Griezmann, que va mostrar una imatge molt semblant i que recorda la seva primera etapa amb l'equip madrileny, gol i assistència, MVP del partit i amb un rol molt i molt determinant. Per tant, Liverpool i Atlètic cap als vuitens, Porto a l'Europa League i el Milan, que començava la jornada com a segon, eliminat.
Va tornant Griezmann, no és el primer dia que destaca el francès. I pel que fa al Madrid, Gemma, ahir es va assegurar la primera posició del grup amb la victòria contra l'Inter.
Sí, victòria dels blancs per 2-0 amb gols de Kroos i Asensio. L'Inter va ser superior en moltes fases del partit, però el Madrid, com és habitual ja, no és cap sorpresa, va ser més decisiu en moments puntuals i importants. Per tant, amb aquest resultat, el Madrid acaba la fase de grups en primera posició, amb 15 punts. Carlo Ancelotti era, de fet, molt sincer després del partit. Amb les seves armes, el Madrid ara mateix és un equip que pot competir, tot i no ser un equip intens.
Tenemos la calidad para ganar la Liga, tenemos la calidad para competir. No hay equipo que tenga la calidad para ganar la Champions. Hay equipo que puede ser que son más intensos de nosotros, pero cada equipo tiene sus calidades. Nosotros no somos un equipo intenso, pero tenemos mucha calidad, tenemos mucha experiencia y tenemos mucho compromiso.
El tècnic madridista, que apuntava també que no li preocupa el sorteig de dilluns vinent a Nyon.
No estoy tan preocupado para el sorteo, pase lo que pase, tanto aquí el objetivo es de ganarla, no es de pasar los octavos, entonces pase lo que pase.
L'Inter acaba segon del grup amb 10 punts i també serà el sorteig de la Champions de dilluns. El Xèrif va empatar ahir a 1 al minut 93 i amb aquest gol, un gol de Nikolov, li dona una plaça per l'Europa League a l'equip de Tiraspol. El Shakhtar Donetsk es queda fora de qualsevol competició europea, és cué de grup amb 2 punts, de 2 empats, no n'ha guanyat cap partit. La d'ahir va ser la novena victòria consecutiva del Real Madrid, per cert, que més fa 12 partits que no perd i 3 que no encaixa cap gol. Recordem, a més, que Madrid i Atlètic de Madrid jugaran el derbi madrileny diumenge a les 9 al Santiago Bernabéu. Benzema sí que el podrà jugar. Ahir va ser baixa per precaució i descans.
Per rematar la Lliga de Campions, també es van jugar ahir al grup A, París Saint-Germain 4, Bruges 1, amb dos gols de Messi i dos d'Mbappé pel que fa als francesos, i Leipzig 2, Manchester City 1. Amb aquests marcadors, el Leipzig jugarà a l'Europa League. Ja sabíem que el City passa com a primer i el PSG com a segon. I en el grup on estava tot decidit, Ajax primer, Sporting de Portugal segon i Dortmund a l'Europa League. En els partits disputats ahir, Ajax 4, Sporting 2 i Dortmund 5, Besiktas 0. És el grup C. En resum, i a l'espera dels partits d'aquesta nit, de moment tenim 6 equips classificats com a primers de grup, que són el Manchester City, el Liverpool, l'Ajax, el Real Madrid, el Bayern de Múnich i el Manchester United. 4 que han passat com a segons, Paris Saint-Germain, Atlètic de Madrid, Sporting de Portugal i Inter de Milà, i 5 equips que ja sabem que jugaran l'Europa League: el Leipzig, el Porto, el Dortmund, el Sheriff i el Zenit. I ara la resta del futbol.
La Federació Espanyola ha emès un comunicat insistint en la seva oposició a la Liga Impulsa, el pla de la Liga amb CBC i el que no donen suport ni Barça, ni Madrid, ni Atlètic de Bilbao. L'organisme presidit per Rubiales es posa a disposició dels clubs per fer front al projecte de Tebas. Poc després, la Liga ha contestat i refusa qualsevol acusació d'il·legalitat. L'Alavés ha informat fa una estona que un jugador de la primera plantilla ha donat positiu en coronavirus. El futbolista, del qual no s'ha transcendit, el nom, ja està aïllat al seu domicili. Encara primera, l'entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, ha estat sancionat en dos partits després de ser expulsat dilluns passat davant l'Atlètic de Bilbao. Javi Gracia ha estat presentat avui com a nou entrenador de l'Alçat. L'entrenador navarrès agafa el relleu de Xavi Hernández i el jugador del Valladolid, Gonzalo Plata, ha tingut un accident de cotxe aquesta matinada. Ell ha sortit ben parat, però hi ha hagut dos ferits lleus. El club ha condemnat el comportament del futbolista, que duplicava la taxa d'alcohol.
Passen 5 minuts de 3 quarts a 3 de la tarda. Obrim ja plana poliesportiva i parlem d'un altre partidàs que jugarà aquesta tarda, en aquest cas partit de futbol sala al Palau Blaugrana, un Barça-Inter. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia. A les 5 de la tarda, partidàs per cartell, no tant per classificació, perquè el Barça és líder i l'Inter, que no està fent una bona temporada, és 11è, a 13 punts dels Blaugrana. Pel porter barcelonista Miquel Feixas, això no fa l'equip madrileny menys perillós.
No estan tenint la millor temporada, però Inter sempre és un rival molt complicat. I segurament aquesta necessitat d'aconseguir punts el fan un equip molt perillós. Inter sempre competeix, i més contra el Barça. O sigui, serà un partit molt competit i molt difícil.
Com a curiositat, l'Inter és ex-equip de tres blaugranes, l'entrenador Jesús Velasco i els jugadors Ortiz i Pito. El Barça no perd des del 9 d'octubre, des de llavors encadena 14 victòries seguides entre Lliga i Champions i acaba de tornar de Pilsen, on en ple de triomf a la Ronda Elite s'ha classificat per la final a 4 de la màxima competició europea. Miquel Feixas.
L'equip arriba molt bé, molta confiança, estem jugant bé, els resultats ens estan acompanyant. I molt motivats i molt confiants amb el treball que estem fent, perquè està donant fruits.
Per aquest partit torna a ser baixa Bernat Pubill per culpa de les molèsties que arrossega a l'adductor de la cuixa dreta.
L'altre català, Quim, l'Indústria, es va jugar ahir i va guanyar a la pista del Cué.
El Borel, 0-2, amb gols a la primera part de David Álvarez i David Peña, resultat que trenca una ratxa de 4 jornades sense guanyar i situa l'equip colomenc 12è amb 10 punts. Els d'ahir eren especialment importants perquè una derrota hauria enfangat d'Indústries a la zona baixa de la classificació amb els equips que pateixen per mantenir la categoria. Valoració del tècnic, Javi Rodríguez.
Partido complicado porque la situación de los dos equipos pues no atravesaba el mejor momento, pero creo que sí ha habido un equipo en la pista que ha merecido ganar por lucha, por entrega, por saber estar y por saber jugar este tipo de partidos. Hemos sido nosotros. Nos han creado muy, muy pocas ocasiones Burela, y creo que hemos sido justos vencedores por ocasiones y sobre todo por juego. Hemos controlado los 40 minutos muy, muy bien y muy contento del partido de hoy.
El pròxim partit de la Indústria serà dissabte a la pista de l'Inter, rival del Barça aquesta tarda al Palau.
Gemma, mira, ahir a aquesta hora estàvem pendents de la possible arribada d'Exum, ja dèiem que era el dia de la revisió mèdica, i va arribar, la va passar satisfactòriament perquè ja jugador del Barça.
Sí, ahir a la tarda ja es va fer oficial l'arribada, signa fins al 28 de febrer per cobrir les baixes de Calates, de Brines i de Higgins. Internacional australià, té 26 anys, 1,98 d'alçada, ha jugat 5 temporades als Utah Jazz i 2 més als Cleveland Cavaliers, sempre per això amb un rol de suplent. Aquest any havia fitxat pels Rockets, però el van tallar el mes d'octubre. Versàtil, pot actuar en qualsevol posició del perímetre, i és el quart australià de la història del bàsquet del Barça, després de Andersen, que té passaport danès en aquest cas, Joe Ingles i Nathan Jaoui. Avui és el torn de la penya, que visitarà el Yekkabelis Panevesis a l'Eurocup a les 6 de la tarda per defensar el liderat, en aquest cas, del grup A. Carles Duran diu que cal que l'equip es mantingui fort.
Sobretot centrats en seguir competint. Hi va un moment que l'últim partit ens va costar competir, feia molt de temps que no competíem, i per tant centrar-nos el més ràpid possible en aquest partit, en la nova competició, i lògicament seguir mantenint la nostra posició, que ha de ser forta en el grup.
Maronca continua de baixa amb un esquinç al turmell dret. De la seva banda, ahir el bàsquet Manresa va demostrar que manté el gran moment de forma, continua comptant per victòries als seus partits a la Lliga de Campions, victòria en aquest cas a la pista de Bielkopolski polonès per 75-88 per mantenir-se el líder invicte del grup amb 5 victòries. És l'únic equip de la competició, de fet, que encara no ha perdut.
Van dir que era un fals positiu. El nostre cos diuen que encara dona que tenim el coronavirus, però no el podem...
Després l'escoltarem. Aquest és el jugador de rugbi, no sé si recordeu la història, després l'explicarà la Gemma.
Fons,
exacte,
sí.
L'explicarà la Gemma més en concret, però és aquell, un dels jugadors de rugbi que estaven a Sud-àfrica esperant poder sortir del país per culpa del coronavirus i de les restriccions noves amb l'aparició de la nova variant. Però abans d'explicar la història, un apunt sobre handbol. Estem pendents del Mundial Femení d'aquest esport. De fet, avui tenim partit d'Espanya que s'afronta a Japó, Gemma.
Sí, és el primer rival de les guerreres de la selecció espanyola femenina, l'equip dirigit per José Ignacio Prades, que busca una nova victòria a partir de 8:45 a Torrevella, a Alacant, ara més exigència que no pas a la primera fase, com és normal. L'equip ha de fer valer la seva intensitat defensiva davant el quadre asiàtic. En aquesta segona fase del campionat, es necessitarien 9 punts, si traiem la calculadora, per arribar als quarts de final, tot i que amb 6 i guanyant avui allunyarien a les japoneses en la lluita per les primeres posicions del grup. Croàcia i l'Argentina són les altres dues integrants del grup d'Espanya, però estarien per sota en quant a qualitat. Hem conegut una baixa aquest migdia, la de l'Eli Cesario, amb un petit esquins i, per tant, no disputarà aquest partit contra el Japó, però Prades ha recuperat la central Alicia Fernández, que ja va disputar minuts en l'últim partit i ja no té molèsties. Serà un duel una mica complicat pel sistema poc europeu, òbviament, de l'equip japonès, ràpid i amb bones individualitats. Pel que fa la Champions masculina. Dicamem ha entrat a la convocatòria del Barça per jugar demà a la pista del PSG, tot i que no està del tot recuperat de les seves molèsties al genoll. Frade és l'única baixa en l'equip d'Antonio Carlos Ortega, que s'emporta 16 homes, 16 jugadors, per una cita molt exigent a la pista francesa.
I ara sí, Gemma, a banda de la història dels jugadors de rugbi, què més ens falta per saber?
Que el ciclista de Premià de Mar, Àlex Martín, serà professional la pròxima temporada a les files de l'Eolo Cometa, de l'equip, un equip UCI Pro Team de la Fundació Alberto Contador. El Mundial d'Escacs, després de l'errada d'ahir del rus Ivan Nepomniachtchi, Magnus Carlsen és a només un punt i mig de reeditar el títol de campió del món. Ara juga la desena partida, Carlsen ha sortit amb blanques. Els jugadors catalans dels Diables de Barcelona, Francesc Pulido i Pol Fons, que es van haver de quedar confinats a Sud-Àfrica, com dèiem, després de donar positiu en la nova variant de Covid, ja han tornat a Catalunya després de fer quarantena i rebre l'autorització per part del país. Són declaracions, les de Pol Fons, al Món RAC1.
Un fals positiu. El nostre cos diuen que encara dona que tenim el coronavirus, però no el podem transmetre a ningú. Mm-hmm. Ja no som portadors, perquè com que vam fer la quarantena i tot, ja no són portadors, i després vam fer l'antígens i vam donar negatius, que amb això era l'important, que era el que podíem volar.
Ahir mateix ja van poder tornar als entrenaments amb els Diables. I a l'hoquei Lliga Femenina s'han disputat alguns partits de la sisena jornada aquest migdia amb aquests resultats. Vilassana 8, Mataró 0, Telecable Gijón 3, Sant Cugat 2, Cerdanyola 3, Voltregà 1, Palau de Plegamans 9, Vilanova 0. A la tarda jugaran en les Roces Liceu i el Vigues i Riells i Igualada.
Pausa i ho rematem.
RAC 1.
El Pessebre dels Estels torna a la Masia de Castelló. Vine a veure com els carrers d'aquest poble medieval de Vandellós s'omplen de vida els dies 11, 12, 18 i 19 de desembre. I podreu visitar més de 40 escenes amb un recorregut adaptat a les mesures anticovid. Enguany les entrades només es poden comprar per internet a través del web www.masiacastelló.cat.
Bones festes de part de Kiko Milano. Descobreix totes les nostres idees de regal per lluir un look de somni amb la nova col·lecció Holiday Playball. Una gamma completa de maquillatge, cura de la pell, accessoris i caixes de regal. Ja pots trobar-la a totes les botigues Kiko Milano i online. Al desembre, amb tants festius, ens sobren els motius per celebrar. Per això a IKEA Catalunya obrim diumenge vinent perquè trobis tot el que necessites per brindar de la millor manera.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Poc més d'un minut
hi arribarem a les 3. Reservem l'agenda cultural d'avui per un clàssic d'aquestes festes. El Circ Reluí s'instal·la al Moll de la Fusta de Barcelona amb l'espectacle Becante Maria.
Una paraula manllevada de l'esperanto que convida a mirar endavant, sobretot després dels mesos de confinament durant els quals el Circ Reluí va seguir fent actuacions en línia des de Castelldefels. Una programació virtual que va tenir més de 900.000 visualitzacions. Ara s'instal·len al Moll de la Fusta per passar les festes de Nadal. En parla Rosa Reluí a RAC1.
Becante és una paraula en esperanto. Hem triat aquesta llengua perquè va ser un intent d'unió i comprensió global. Aquesta paraula significa despertar i és una invitació per tots a mirar cap endavant. En el nostre espectacle, els espectadors veuran moltes coses, acrobàcies, malabaristes, etc.
Becante estarà a Barcelona fins al 27 de febrer.
I demà, Sílvia Pérez Cruz actua al Palau de la Música Catalana. Serà acompanyada del Javier Colina Trio en el marc de la gira de celebració dels 10 anys del disc En la Imaginación.